camins.
D'acord, ja sé que els dilluns costen, però escolta, ja és el dia més que passat i demà començarà la jornada ja dimarts amb més força. I aquí estem els de camins per ajudar-vos a començar la setmana de la millor manera possible. Bona vesprada aquest dilluns de novembre del 2021. Dilluns 15, no m'oblido del dia. Dilluns 15 de novembre del 2021, dia 1 després d'un nou programa molt cinèfil aquí al Camins, amb la presència de la Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català. Per Catalunya, una conversa que podeu recuperar a la carta, per cert, a la nostra web radioestel.cat. Dia 1 després del Totum Revolutum, quines seccions hem tret de la màniga, i sobretot, dia 1 després de conèixer que el senyor Don Daniel Alves ha tornat al Barça. Des d'aquest moment ens declarem danialbistes i estem amb ell a mort. Va, anem per feina, que tenim històries que explicar-vos. Dilluns plujós. Començarem la setmana escoltant les reflexions de Marion Molor Collard, teòloga, el meu francès, per favor, no el juzgueu, que és patètic, teòloga protestant, escriptora i guanyadora del darrer premi Abat Marcet del llibre religiós en llengua catalana. L'altre Déu, el plany, l'amenaça i la gràcia és el seu títol, el qual ha estat traduït al català per Adrià Pujol i editat per Fragmenta. Una interessant conversa a la que ens espera, sens dubte, i molt agraïts per la col·laboració especial de la Cristina Miranda a la traducció i de la nostra companya Carla Buigas al doblatge de la Marion. A més, tindrem una nova edició de la nostra secció Pachamama per conscienciar-nos del que està passant amb la Mare Terra i com tenir-ne més cura. Avui amb la mirada posada a Glasgow i la seva cimera del clima. Èxit, fracàs? A veure què ens explica la Maria Marcet. Arran d'aquesta visita us hem plantejat una pregunta al nostre compte de Twitter, @caminsestel, per jugar una mica amb vosaltres i saber la vostra opinió. La pregunta que us fem avui és: realitzeu accions per cuidar el planeta? Sou així, sou solidaris, teniu això present? Allà hi trobareu diferents opcions, totes ben assenyades, i també podeu dir-hi la vostra. I acabarem aquesta jornada de ràdio aquí a la casa amb la companyia d'Ignasi Miranda, que ens portarà, com cada dilluns, la veu de Càritas, les seves notícies i els seus protagonistes. Moltes coses, inici de setmana, vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ai, l'hora, que em despisto els dilluns, eh? Els dilluns són terribles per això de l'hora. La Paula, pobre patint. Vinga, 8 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
Amb aquest aire de matec jueu arran, pastor grec, i els meus cabells uns quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny.
Marion Molor Collard, bona vesprada.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. I moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Estel, a Camins. Marion, un amic meu em deia fa temps que la vida són dos moments bons i 8 de dolents. Estàs d'acord?
No, però realment no.
No exactament. No podria quantificar els moments bons i els dolents de la vida. Trobo que són uns càlculs estranys. En primer lloc, penso que totes les vides són diferents i que seria bastant curiós arribar a avaluar de manera precisa quants moments bons i quants moments dolents dolorosos passem. En tot cas, però, si hi ha alguna regla, espero que sigui més aviat al revés, 8 bons moments i 2 de dolents, si hem d'escollir.
Marion Molor Collard és la guanyadora del darrer premi Abat Marcet del llibre religiós en llengua catalana pel seu assaig L'altre Déu, el plany, l'amenaça i la gràcia, el qual ha estat traduït al català per Adrià Pujol Cruells i editat per Fragmenta, un premi que ha rebut juntament amb Els exiliats i empresonats de la Bíblia, de Jordi Cervera, que també ens va visitar aquí a Camins, i aprofitant que ha vingut a Barcelona justament per recollir aquest premi, l'hem volgut convidar a ella també perquè ens presenti el seu assaig. Què ha significat per tu aquest premi, Marion?
Moi, ça m'a beaucoup touché déjà, ça m'a
em va emocionar que molt que aquest llibre es traduís al català i, a més, és per mi un reconeixement molt important. En plus, com diu una autora espanyola que m'agrada molt, Rosa Montero, escriure és anar a l'indret més profund de mi on tots existim. El fet de ser traduïda i coneguda per un premi en un altre país em fa veure que el treball d'anar al fons de mi on tots existim engloba també altres països i altres cultures, i això és molt commovedor.
Et d'être reconnu par un prix dans un autre pays ça laisse entendre que ce travail d'être allé au fond de moi où nous existons tous, ça englobe aussi d'autres pays, d'autres cultures. Et du coup, c'est très touchant.
Marion, coneixem el Déu misericordiós que es lliura completament i que mira amb infinit amor a l'home, a la persona humana. Tu al teu assaig parles de l'altre Déu. Quin és aquest altre Déu?
Alors, cet autre Dieu, il est tout
bé, afortunadament, aquest altre Déu és absolutament compatible amb el Déu misericordiós i d'amor infinit, us ho asseguro. És més aviat un altre Déu en el sentit, el Déu de la justícia, un Déu totpoderós que és el Déu en el qual creu Job a l'inici del ja mencionat llibre de Job. Aquest pensament religiós una mica màgic que hi ha un Déu que ve a protegir-nos de les desgràcies i l'altre Déu és potser aquell que no pot protegir-nos de dos o vuit mals moments que pot haver-hi a la vida, però que en canvi ens dona el coratge d'afrontar-los i ens inspira i ens dona força en aquests moments sense estar necessàriament en mans del curs de la nostra existència.
Sans forcément avoir la main mise sur le cours de nos existences.
Descriuen el teu assaig com trencador, com una mirada diferent des del punt de vista teològic. Per què tan trencador, Marion?
Jo no crec que sigui tan trencador. Hi ha molts teòlegs que han treballat la qüestió de l'omnipotència i estem en aquesta antiga teologia des de sempre, que pensa que Déu és bo, però l'omnipotència i la seva misericòrdia i bondat posen problemes. En un moment en què hi ha molts esforços teològics per mantenir-los els dos al mateix temps, jo he volgut abandonar aquest esforç pensant en el llibre de Job i podem trobar una legitimitat a abandonar l'omnipotència de Déu en el sentit d'un Déu que vindrà, com he dit abans, a prendre les regnes de les nostres vides. Però això no és un pensament teològic tan trencador perquè, en realitat, ja el va fer Paul Tillich. Maurice Jundel, per parlar d'un teòleg catòlic, altres teòlegs han començat des de fa temps amb aquesta idea de renunciar a l'omnipotència divina.
Cette idée de renoncer à la toute-puissance divine.
Al títol de l'assaig anticipes conceptes que després vas desenvolupant. Anem per part, si et sembla bé. Quines reflexions fas sobre el lament? Des de quin sentit ho enfoques?
Alors, la plainte fait référence...
Bé, doncs, la part del lament he fet referència una altra vegada al llibre de Job, al llibre del Primer Testament, en què un home perd de cop i volta tota la seva família, tots els seus béns, i ho accepta dient la famosa frase que tots coneixem, el Senyor donà, el Senyor ha pres, i cau en la depressió, en el dol, i per això ho he anomenat el plany. I aquest plany, per mi, és quelcom important. És una etapa important que la religió de vegades vol fer passar massa ràpid, com si no estigués bé lamentar-se. Però de vegades vivim coses tan violentes que crec que cal desprendre's temps pel plany com fa Job. Quan treballava a l'hospital vaig viure molt aquest temps de plany que ens fa viure situacions delicades en què tothom et mira amb una mirada esperançadora i diu que tot anirà bé, i això em feia enfadar perquè penso que hi ha moments que cal cridar, plorar, i que la vida de vegades és compatible amb això.
I que la vida de foi és compatible amb això.
Un altre concepte que ja anticipes també al títol és del de l'amenaça, i sabem que vivim en un món molt amenaçador, és cert, però de quina amenaça parles concretament i quines reflexions fas una mica sobre això?
Alors, je parle pas de la menace des virus, par exemple.
No parlo de l'amenaça del virus, per exemple, o de l'amenaça de coses concretes, sinó de l'amenaça com un concepte existencial que està correlacionat amb el simple fet d'existir. És a dir, vivim, i per tant, quan passa d'un moment a l'altre a la vida, l'amenaça de la mort ens aguaita tota l'estona. És una cosa que ens costa molt de dominar perquè estem programats per sobreviure. Tenim aquest fort desig de vida i, per tant, aquesta amenaça és difícil d'assumir, potser encara més avui dia en una societat que ha cregut molt en el progrés. Estem vivint una espècie de ferida narcisista en relació al progrés perquè estem tots de genolls davant d'una cosa microscòpica i això em recorda que l'amenaça no és una cosa que haguem d'abolir a la vida i que potser s'ha de treballar per acceptar la possibilitat de l'amenaça.
La menace n'est pas quelque chose qu'on peut tout à fait abolir dans la vie et qu'il faut peut-être travailler à ça, a acceptar la possibilitat de la menaça. Ouais.
I per últim ens agradaria que ens parlessis de la gràcia, per acabar Benal, no? En aquest cas, si em permeteu, una altra frase que m'ha cridat molt l'atenció al llarg de la meva vida i de la meva experiència en l'Església és que tot és gràcia, fins i tot allò aparentment negatiu. Com ho enfoques tu, la gràcia?
La gràcia... Pour moi, c'est alors c'est peut-être la de
la gràcia per mi és potser d'aquest tríptic plany, amenaça i gràcia la més difícil de parlar, perquè és una cosa que es viu, no és una cosa que s'explica, sinó que és una cosa que jo he volgut viure molt quan estava a l'hospital, per exemple, o en els moments d'angoixa. És aquest sentiment de, malgrat tot, arribar a superar una cosa que ens pensàvem que ens destruiria i que al final aconseguim destruir-la nosaltres. És, en certa manera, una gràcia sorprenent que fa que en moments d'horror hi hagi una pau que el com et permeti superar-ho.
Una de les coses que més costa d'entendre al seguidor de Crist és justament el tema de la creu, és a dir, que no pots seguir a Jesucrist si no tens clar que què et fa patir en aquesta vida, la creu?
Je suis pas sûre d'avoir compris
no
cette
sé si he entès bé la pregunta, però en tot cas la teologia de la creu i l'experiència de la creu és efectivament una cosa molt subversiva. Avui dia tenim ganes de tot menys de ser crucificats, però això també ens ajuda a buscar la nostra capacitat d'acompanyar aquells qui ens envolten en el seu sofriment i també a afrontar el nostre propi sofriment.
Nos propres souffrances.
I a banda dels teus estudis i investigacions, quan hi ha, Marion, d'experiència vital teva pròpia, de la teva pròpia vida en l'assaig?
La relació a la meva vida pròpia o a l'experiència de vida?
C'est ça la question, pardon.
Sí, correcte.
Ok. Ça c'est plutôt une dimension un peu littéraire.
En el meu cas és més aviat una dimensió literària. El que més m'agrada és explicar. He fet una carrera universitària, però també sóc novel·lista i m'agrada molt explicar històries. I crec que les històries de vegades expliquen millor que els discursos o les grans tesis universitàries. És per això que em recolzo en la meva pròpia vida, perquè és la matèria més honesta que tinc a l'abast, però no especialment per parlar de mi.
Clar. Tu ets una teòloga protestant. Quines particularitats té la fe cristiana protestant? En què es diferencia dels catòlics?
Hi ha beaucoup de choses qui diffèrent.
Hi ha moltes coses que difereixen, però també hi ha punts essencials en comú. Potser la diferència més fonamental té relació amb la Bíblia, amb el fet que els protestants tenim la reputació de conèixer molt bé la nostra Bíblia i de treballar justament en aquest text bíblic que ens inspira avui de manera molt individual, sense intermediaris. Cadascú es pren la llibertat d'obrir la seva Bíblia i de dir què explica i què li diu. Però avui dia els catòlics estan començant a fer-ho molt bé, també.
Marion, hi ha una fe infantil i una fe adulta? En què es diferencien i com ha de ser el pas d'una a l'altra?
Em fa la impressió que aquesta fe d'infant és una fe una mica supersticiosa. És allà on la fe es confon amb la superstició. És aquesta fe de Job que al principi creu en Déu perquè Déu el protegeixi. Potser creixes a arribar a creure en Déu per res i alhora per tot. No sé com dir-ho. Una fe gratuïta més relacionada amb la vitalitat i que és només una il·lusió de protecció.
Vers la vitalitat i que no sigui pas solament... Una il·lusió de protecció.
Com percebes el moment de la fe en general? Sens dubte estem vivint un període fort de secularització des de ja fa anys. Com penses que s'està vivint la fe al món?
Aquesta és una de les meves preocupacions perquè em fa la impressió que les institucions religioses estan en declivi i al mateix temps abunden moltes creences diferents de manera una mica salvatge. Crec que avui dia hi ha una gran creença, però potser és més aquesta fe d'infant de que he parlat, que intenta fer-se il·lusions per tenir una seguretat. Són aquests pensaments màgics. Aquesta fe es manifesta a través de diferents mitjans que de vegades no tenen res a veure amb la religió, polítics, alimentaris, etc. Falta de cercar aquesta participació dinàmica. És allò que Paul Tillich anomena l'ésser, que suposa el no-ésser i que és una mica una fe sense un contingut real, no dogmàtica. Així doncs, no estic segura de si hi ha molta fe avui dia al món. De creences sí, que n'hi ha moltes, però estan molt desordenades i és una mica inquietant perquè justament no estan gens emmarcades.
Volia preguntar-te finalment per una curiositat, perquè formes part del Comitè Consultiu Nacional d'Ètica per a les Ciències de la Vida i la Salut de França. Què treballa aquest comitè? Saps si teniu un equivalent a Espanya? Què treballa aquest comitè?
Sí, hi ha un equivalent a Espanya.
El Comitè de Bioètica d'Espanya.
Ah, correcte, sí, sí.
El Comitè de Bioètica d'Espanya és el mateix, és el nostre homòleg, que hem treballat junts, hi ha reunions institucionals europees, comitès d'ètica, però el Comitè d'Ètica d'Espanya és molt més jove que el nostre, data de l'any 2007 i el de França de 1983, així que no tenim la mateixa història en relació a la bioètica. Jo en formo part perquè em van nomenar el president Emmanuel Macron. No som nosaltres els qui decidim formar part del comitè. Ens criden i ens nomenen a la plaça. Jo en formo part tant que protestant.
Maria Moulin-Collard és teòloga protestant i escriptora francesa i guanyadora del darrer Premi Abat Mercè del llibre religiós en llengua catalana pel seu assaig L'altre Déu, el plany, l'amenaça i la gràcia, el qual ha estat traduït al català per Adrià Pujol Creuells i editat per Fragmenta. Marion, moltes gràcies, merci per acompanyar-nos i enhorabona.
Merci.
Nosaltres, que seguim endavant.
Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
Té un punt crític i un punt àcid. És dels creadors de The Good Wife, The Good Fight, i és bastant entretingut.
El magazín del vespre a Ràdio Estel. Pachamama.
Doncs 5 minuts i arribarem a 9:15 del vespre. Seguim en directe aquí a Camins, a Ràdio Estel. Maria Mercè, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal, com estàs?
Molt bé, recuperada ja del catarro.
Tenies un catarro la setmana passada i vam haver de fer un canvi, però et rebem aquesta setmana encantats de la vida. Per cert, ets friolera, tu, una mica, eh?
Una miqueta.
Perquè has vingut parapetada amb una sèrie de prendes de roba que, mare de Déu, allò, hi havia un vestidor sencer. Bueno, doncs ja sabeu, amb Maria Mercè, cada 15 dies fem un recorregut per les problemàtiques que doncs, pateix la Mare Terra, un tema que està a l'ordre del dia i del qual doncs, cal conscienciar-nos, però a més amb certa pressa, perquè és urgent. Aleshores sabem que aquests dies ha estat notícia, evidentment, de primera plana mundial, la cimera de Glasgow, on alguns líders del món s'han reunit per mirar de buscar solucions als problemes del medi ambient. Maria, la pregunta, hem anat cap endavant o cap endarrere amb aquesta cimera?
Jo crec que la cimera no ha fet absolutament res, una mica ni cap endavant ni cap enrere. Uh-huh. Sí que és cert que al final es prenen decisions que són importants a nivell de discurs polític, però certament la imatge que es dona després de la cimera, tant com a fracàs o com a èxit, a vegades tant infravalora com minusvalora, com valora massa o més del que toca una, al final, que és una cimera política, que és una representació de la realitat, però no és la realitat.
O sigui que per tu, una mica, no hi ha un equilibri, eh? De vegades tiren, posen el focus en temes que no són tan importants, o ser importants no són la clau, i de vegades el que són la clau queden una mica, a lo millor, apagats, no?
Exacte.
És això, aquesta seria la idea.
Exacte.
Vale, i llavors, bueno, la Greta Thunberg, la famosa activista, deia, la seva intervenció va ser dir que va ser molt bla, 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 però poca acció, no? Estaries d'acord amb la Greta?
Ha estat molt bla, bla, bla i poca acció. De fet, tan poca acció que aquesta cimera, per posar una miqueta de context, s'està celebrant, sí, des dels anys 90, i de manera anual. I des dels anys 90 fins ara no es pot dir que a nivell...
Cada any es celebra.
Cada any, mm-hmm, sí. Des del 92, al finals dels 90 va sortir el protocol de Kyoto, que ha estat molt important per començar a establir els mecanismes de drets d'emissió de carboni. I després, el 2015, hi va haver l'acord de París, que a partir de llavors és quan van començar a néixer els moviments socials també i que han tingut com a referència sempre aquest acord. Mm-hmm. Tant per criticar-lo com per dir, ei, no estem complint els objectius.
Vale. O sigui, que diguem-ne que la cimera de París va ser una mica punt d'inflexió per conscienciar-nos, per posar en marxa tant activisme com hem vist darrerament, i en aquest doble vessant que tu estàs dient, el dir, escolta, això no és prou, no és suficient, i a la vegada el que heu dit no s'està complint.
O sigui,
que realment sí que és molt bla, bla, bla.
És molt bla, bla, bla. Per exemple, estava veient a veure quins titulars es recollien de la COP,
sí,
i només dos d'aquests, per llegir-los ràpidament. Un, mira, d'aquests ens diu: Europa pretén destinar 13 milions a projectes de gas mentre la COP planteja el final dels combustibles fòssils.
Sí.
I un altre d'aquests ens deia, per altra banda, el lobby dels combustibles fòssils té més representants a la COP que qualsevol país assistent. És a dir, després ens trobem amb un seguit d'incoherències que són difícils de suplir amb un discurs polític tan progre en termes climàtics.
Vale. Quines incoherències, per exemple, Maria?
Doncs incoherències, per exemple, els acords recuperen un fil de Michael Jacobs de la Universitat de Sheffield, dels, sí, Estats Units. Els acords, per exemple, no es prenen fins a últim moment i s'espera que després els països revisin uns compromisos que realment ja havien consensuat de manera nacional abans d'arribar a la COP. Uh-huh. I s'espera que allà a la COP canviï tot, quan realment al final cada país ja ha arribat als seus propis acords i el que fan a la COP és compartir-los, intentant visionar una mica més, però no es pot esperar que canviï la realitat allà, no? Per altra banda, en termes de mitigació, que és un altre concepte molt important en l'acció climàtica, això es torna a dir als països que tornin al 2022 amb objectius nacionals reforçats, quan ja haurien de... S'esperava que pel 2020, l'acord de París esperava que pel 2020 ja estiguessin reforçats.
Què és els termes de mitigació, has dit? Això què,
sí,
què significa exactament?
Sí, la mitigació... S'entén que el canvi climàtic és un fenomen que no es pot aturar. Uh-huh. Llavors, diguéssim que ens hem d'adaptar a aquest. Llavors hi ha l'adaptació i la mitigació. És com fer front amb la situació que ja tenim, sí, d'augment de temperatura, com frenar aquest augment de temperatura, assumint que no podem frenar tot el procés de canvi climàtic, però que podem estabilitzar el clima una mica.
Val. I una pregunta que ens sorgeix. Com valores tu com a activista i persona conscienciada i que ens parla dels temes de la Mare Terra, el fet de que en aquesta cimera hi ha hagut països que no han participat, països amb problemes grans de contaminació, i també grans entitats, grans monstres comercials, per exemple, que tampoc s'afegeixen, o aquestes tenen les seves cimeres particulars, o no en tenen directament?
Sí, hi ha les cimeres de lobby, no?, per fer pressió, i al final hi ha algunes organitzacions socials com Corporate Watch, sí, que el que fan és analitzar com tots aquests lobbies empresarials, com el lobby de la carn mateix, doncs acaben, doncs això, fent pressió i demanant que els acords que no arribin fins a pues jo què sé, fins a tal punt que els limiti massa la seva producció basada en combustibles fòssils.
Ja, defensen una mica el seu terreny, evidentment. Clar. El seu terreny, el seu negoci, sense tenir aquesta visió global de la salut de la Terra i de la salut de tothom, al final.
Clar.
Perquè és de tothom. Per tant, la cimera de Glasgow, de què ha servit? Per visibilitzar el problema, com a mínim?
Per visibilitzar-lo, està clar. I per tornar a insistir en aquest lema d'acció climàtica que té a veure amb Keep 1.5 Alive, és a dir, mantenim a 1,5 graus viu el compromís de no sobrepassar la temperatura global a 1,5, i per continuar insistint. Però sí que és veritat també que algunes reflexions que es fan després sobre tot el temps invertit i recursos en una cimera que acaba dient el mateix, sí, doncs s'hauria de repensar una mica.
Bueno, doncs mira, no sé al final què passarà, però esperem que la cosa vagi una mica millor. Doncs tenim la cimera de Glasgow una mica analitzada, una mica ja parlada, tot el que ha passat allà, molt bla, 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 jo crec que és la conclusió, visibilitzat com a mínim. I volies parlar-nos també d'una altra qüestió. Quina és, Maria?
Sí, volia parlar de Santa Coloma de Queralt, que l'altre dia vam fer una excursió amb les companyes de pis, perquè nosaltres estem vivint a la ciutat, però ens agrada molt el tema de repensar, no?, la vida del món rural.
Vale.
I res, hi vam conèixer un projecte, una iniciativa que es diu Territori de Vincles,
sí,
i aquesta iniciativa neix com a projecte de l'Associació de la Vall del Corb, sí, amb el suport tècnic de la cooperativa L'Aresta i la Boqueria. La Boqueria, per cert, és un estudi d'arquitectura d'aquí de Barcelona, que busca fer...
I un
mercat, també.
Ens fixem en l'estudi d'arquitectura, en aquest cas.
Sí. Vale. I bé, en aquestes jornades es parlaven de diversos temes que tenien a veure doncs, amb el repoblament, però tocant diferents subtemes com l'agroecologia o la rehabilitació d'edificis o la cessió d'habitatges per part de l'administració pública, per facilitar una miqueta més la vida al món rural, sí, una mica més sobirana, no?, en aquest sentit. I jo vaig aprofitar per fer una petita entrevista, una pregunta a la Carla, de la cooperativa L'Aresta, i ella ens explicarà una miqueta l'objectiu de Territori de Vincles.
Molt bé, doncs escoltem la Carla.
Fer front al repte demogràfic, aconseguir l'adaptació climàtica de la vall i generar noves oportunitats de vida. Per fer-ho, parteix de tres eixos estratègics, com són l'agroecologia, la biodiversitat, l'accés a l'habitatge i la gestió de recursos. Amb la finalitat d'aterrar-ho, es plantegen una sèrie d'accions transversals a tota la vall, així com proves pilot a diferents municipis de Lleida i Tarragona.
Perquè al final l'objectiu d'aquest grup és afavorir la vida rural.
Uh-huh.
És
sí,
aquesta
sí,
el final. Perquè sí que estem experimentant doncs que tota la vida està passant una mica a les grans urbes i hi ha moltes zones petites o pobles més o menys grans que s'estan quedant despoblats, com a mínim de noves generacions.
Totalment. De fet, nosaltres, quan vam arribar a les jornades aquestes, que hi hauria potser unes 30-40 persones assistents,
sí,
vam comentar que érem de Barcelona i es van sorprendre moltíssim de que nosaltres des de Barcelona anéssim a Santa Coloma de Queralt a fer-los una visita. No?
Perquè a quina distància està, més o menys, Santa Coloma de Queralt? Com va
doncs,
ser l'excursió?
Nosaltres vam anar amb tren fins a Martorell, em sí, sembla, i d'allà em sembla que eren uns 40 minuts amb cotxe compartit.
Bueno, molt bé, molt bé, molt bé.
Sí.
I què més vareu vislumbrar en aquesta trobada?
Bueno, doncs al final vam conèixer el projecte Territori de Vincles, sí, que més enllà del, doncs això, d'estar format per aquestes cooperatives i tenir com aquests petits projectes, doncs té a veure amb un... Això, amb una voluntat com de repoblament rural. I, i bueno, i la Carla ho explica millor en el segon tall.
Doncs escoltem aquest segon tall de la Carla, a veure què ens explica.
Aquest darrer cap de setmana s'han organitzat les primeres jornades Territori de Vincles, que volien ser un espai de formació i enxarçament entre diversos sectors i agents a diferents nivells, tant en plan institucional, social, econòmic o acadèmic, i on s'han tractat eines pràctiques per a territoris rurals vius.
Doncs aquesta és la Carla i ella ens ha explicat el que vol dir Territori de Vincles, al final com a projecte format doncs, per diferents entitats de la Vall del Corb, i que busca facilitar una miqueta més aquest repoblament, perquè per ells és un gran problema el demogràfic, no?, en el món rural.
Clar.
Perquè com menys persones, també menys recursos s'inverteixen.
Evidentment,
no,
evidentment, evidentment. I us dic una cosa, jo tinc persones molt properes a mi que canviarien la gran ciutat per el poble ràpidament. Però el que passa... Mira, i molt properes en aquest mateix equip de que fem ràdio, que fem camins. Però, clar, hi ha també desavantatges. Per això està molt bé que grups com aquests es preocupin de donar un context adequat per la gent que pugui intentar viure als pobles, que és una gran idea i és una vida, bueno, que no té res a veure amb la gran ciutat. Després de presentar-nos aquest projecte, recorda'ns com es deien?
Territori de Vincles.
Territori de Vincles. Tenim un tall que tu no tens controlat. Ah, hemos venido a jugar, María. A veure què et sembla, a veure què ens pots comentar al respecte.
Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica.
Pablo Casado, explicarnos cuestiones de lógica. La miradita de María Mercè no es transmet a través de les zones, però la estem vivint en aquest estudi. Què et sembla l'opinió del líder de l'oposició?
A veure, a mi em sembla una opinió molt esbiaixada. I, o sigui, una opinió
quina
que es nota...
Maria, quina elegància, esbiaixada.
Bueno, perquè és que es nota que tampoc no li ha posat ganes a informar-se una mica, no? Sobre, òbviament, que la solar... que no pots captar sol per la nit, però hi ha altres mecanismes per emmagatzemar energia, vull dir... No sé, que jo no sóc enginyera d'energies, però ja portaré una companya, la Nayara, que ja en sap moltíssim, ja ens farà una secció.
Porta-la...
Perquè contraargumenti a Pablo Casado.
Porta-la, que contraargumenti, li empaquetem i li enviem Pablo Casado amb molts records. Des de Pachamama i des de Camins.
Propera secció, energia.
Fantàstic. Maria Mercè, moltes gràcies per visitar-nos. I ens veiem d'aquí 15 dies i continuem parlant de la Mare Terra.
Perfecte.
Vinga, Ignasi Miranda ja corre per aquí, de seguida la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Cipirons.
A la Drox, sisplau.
A la Drox, això
o
ja...
O seitons.
Calamarsets, diu el tuit, vale? Calamarsets. Boquerons.
No, era això.
Ah, boquerons. Jo he dit cipirons, calamarsets. Boquerons,
ah, sí,
seitons.
Calamarsets.
Amb Rafa Sanahuja.
Què deies? La primera quina era?
Sí, era no, boquerons a la Drox. Mira, la primera, sí. Cipirons, calamarsets.
Correcte. Ah, no, però la segona.
La segona era boquerons a la Drox, que ja és...
A la Drox o seitons.
Realment acabes dominant un idioma quan saps els noms dels peixos.
I altres persones que expliquen coses.
La veu de Càritas.
Dia de moltes reflexions aquí al Camins, amb la Marion, amb la Maria, i ara moment per l'acció, però en aquest cas l'acció solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera encomiable els amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu com cada dilluns aquí a Camins durant els propers minuts. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, molt content de la teologia i d'altres reflexions al carrer, a la feina de Càritas, que és el que toca els dilluns.
Exactament, nosaltres encantats de tenir-te, com sempre, i vinga, ens hi posem amb les notícies, perquè el passat dimecres va tenir lloc l'Assemblea de Càritas Catalunya. Aquesta vegada els participants en l'Assemblea van ser acollits per la Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat i la trobada va tenir lloc a la casa de l'església d'aquest bisbat.
Efectivament, aquestes reunions de coordinació de Càritas Catalunya s'acostumen a fer en diverses diòcesis de manera rotatòria i aquesta acollida la va encapçalar el bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés, que va participar en el primer moment de la reunió. L'assemblea va estar presidida, de fet, per Xavier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, perquè també és el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, el que va estar amb ell, i va estar participada pels representants dels equips directius dels 10 bisbats amb seu a Catalunya.
I quins temes es van tractar, Ignasi?
Per exemple, la presentació d'un punt important que marcarà els propers anys va ser la proposta de calendari per endegar les línies estratègiques de Càritas Catalunya. També un treball en xarxa i en equip que demanarà la implicació per part de tots els agents socials de Càritas i que permetrà una visió de conjunt que ajudarà el dia a dia de les diocesanes i les parroquials a casa nostra.
I més coses, perquè amb motiu de la celebració ahir diumenge de la 5a Jornada Mundial dels Pobres, la Conferència Episcopal Espanyola i Càritas han sumat novament els seus esforços per mobilitzar les comunitats cristianes i tota la societat en els seus objectius d'aquesta cita anual afavorida pel Papa Francesc.
Efectivament, hem estat parlant de la Jornada Mundial dels Pobres aquests dies, la visita del Papa 6 divendres, també la missa d'ahir amb 2.000 pobres, I és que aquesta convocatòria, la Jornada Mundial dels Pobres, és una nova oportunitat per prendre consciència sobre quin és el nivell de participació dels qui habitualment són menys tinguts en compte, o menys tinguts en compte, millor dit, en els espais de reflexió, presa de decisions i celebració. Amb aquest objectiu, els promotors de la jornada proposen, per exemple, una trobada cordial amb les persones excloses per escoltar-les i per conèixer millor el seu sentiment, les seves sensacions, per descobrir què ens pot oferir personalment i de manera comunitària aquesta persona, aquesta família o aquell grup que rebem des de la manca de recursos, des de la seva fragilitat.
Justament també podem recordar que la parròquia de Sant Agustí de Barcelona va acollir dissabte la celebració diocesana d'aquesta 5a Jornada Mundial dels Pobres, que va simbolitzar la finalització d'un any litúrgic dedicat a l'eix dels pobres del Pla Pastoral Diocesà de Barcelona.
Efectivament, em vas parlar, Rafa, divendres, sí, amb el cap de comunicació de Càritas Catalunya.
Lluna, el nostre amic d'aquest programa.
I també d'aquesta secció. Fins a 7 persones van poder aportar el seu testimoni dissabte passat i en finalitzar els seus parlaments van col·locar les paraules esperança, confiança en un mateix, gratuïtat, acompanyament, resiliència, pau i compromís en el mural que presidia l'acte. Després van encendre diversos ciris. Finalment, el cardenal Joan Josep Omella va ser l'encarregat de cloure la jornada. Va avisar que la pobresa s'estén de manera silenciosa però implacable i que són moltes les persones que es troben sense feina, amb dificultats per pagar les factures o sense possibilitats de comprar allò més bàsic per als seus fills.
I finalment us podem explicar que la taula d'entitats del tercer sector... Ai, a veure si ho dic llengua de drap. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya demana que la inversió social es focalitzi en polítiques públiques que resolguin els problemes estructurals que causen la pobresa, l'exclusió i les desigualtats.
La taula ho ha fet arran d'una primera valoració dels nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, a l'espera d'analitzar els detalls i de com es concreten les prioritats del govern. Aquesta plataforma, la taula d'entitats catalanes del tercer sector social, espera que aquest increment de la inversió social no sigui només per a projectes i accions enfocades a la urgència, al moment. També reclama que els recursos, sobretot, es destinin a polítiques socials, a mig i llarg termini. D'altra banda, també es destaca el paper essencial de les entitats socials per donar resposta a les necessitats agreujades per la pandèmia, alhora que demana a l'executiu de Pere Aragonès que tingui en compte el tercer sector com a aliat imprescindible a l'hora de desplegar aquestes polítiques públiques tant en la planificació com en el desenvolupament.
Doncs fins aquí les notícies. Seguim a la veu de Càritas, avui amb un testimoni que també crec que us podrà interessar molt. Anem cap a Tarragona. I com us deia, avui mirem cap a Tarragona, on Càritas Diocesana continua obrint les seves portes sense exclusions i realitzant un treball incansable d'atenció a les persones necessitades. Quina tasca més potent, oi, Ignasi?
I tant, Rafa. I a més, en parlem, no diré perquè volem, sinó perquè és l'ABC de Càritas, és el dia a dia, és la feina permanent de Càritas.
La pedra angular, la pedra angular.
Exacte, la pedra angular. No cal buscar allò, la gran notícia, la notícia important.
Home, el dia a dia és la clau d'aquesta entitat, i tant.
I tant, així és. A més de la tasca directa de Càritas Diocesana de Tarragona, l'entitat també col·labora en la cobertura de les necessitats bàsiques de la població més vulnerable, en la distribució d'aliments, en el lliurament de roba, mobles i altres estris, i en l'ajuda econòmica i l'atenció a les persones sense llar.
I com és concreta tota aquesta tasca espectacular, Ignasi?
Doncs concretament en els 14 programes i projectes en què treballa actualment Càritas Diocesana de Tarragona, unes iniciatives que van des de la salut fins a la formació de voluntaris, passant per l'acollida, l'habitatge i la infància, entre altres prioritats.
Doncs vinga, que tenim ganes de conèixer una mica més aquesta tasca de Càritas Diocesana de Tarragona. És per això que ens acompanya el seu director, Salvador Grané. Salvador Grané, bona vesprada.
Bon vespre, bon vespre.
Bona vesprada, Salvador. Anem directament amb les qüestions. Bueno, també ens acompanya l'Ignasi Miranda, com has pogut escoltar.
Sí, bona tarda, bon vespre, Salvador.
Bona tarda, Ignasi.
Salvador, gràcies. Una de les grans prioritats de Càritas és treballar per una societat cohesionada reduint la fractura social, evidentment. Arran de la pandèmia, la fractura social doncs s'ha agreujat. En quins projectes treballa Càritas Diocesana de Tarragona per contribuir a reduir aquesta fractura social?
Bé, bona tarda. Ja els heu explicat una mica, però permeteu que parli una mica de la fractura social en si.
Sí.
Perquè la desigualtat, que és això, la fractura social, la desigualtat
que s'està produint a la nostra societat cada vegada és més gran, no? Uh-huh. Una part important de la nostra societat està en risc d'exclusió, de pobresa, i això és un greu problema, un problema que creix i que ens afecta a totes i a tots. Justament, si ho recordeu, dissabte passat, el 14 de novembre, va ser el Dia Internacional de l'Exclusió Social. I per què? I perquè això és un problema important i és un problema global. Això és una mostra de la gravetat i de la necessitat d'encarar-ho decididament a tots els nivells. Perquè ha esdevingut ja estructural, permanent, no conjuntural i transitori. Hem cronificat la pobresa, no? Amb una Catalunya de 8 milions d'habitants, doncs 2 milions estan en risc d'exclusió. De manera que la taxa de risc de pobresa ha superat el 25%. Això què vol dir? Vol dir que afecta a una de cada quatre persones. És la pitjor taxa d'exclusió social dels darrers 10 anys. Per tant, la desigualtat s'ha de combatre primordialment en polítiques públiques, per justícia social, però també amb solidaritat de cadascú de nosaltres. És el nostre deure moral, però, a més, hem de pensar en una societat tan desigual, una societat tan desigual està abocada al conflicte i pot perdre la pau social. Precisament el Papa Francesc, en la seva encíclica Germans Tots, Fratelli Tutti, no, ens diu: els que pretenen pacificar una societat no han d'oblidar que la injustícia i la falta d'un desenvolupament humà integral no permeten de generar pau. I va més enllà, diu, quan diu que la societat local, nacional o mundial, quan la societat abandona en la perifèria una part d'ella mateixa, no hi haurà programes polítics ni recursos policials o d'intel·ligència que puguin assegurar indefinidament la tranquil·litat. Uh-huh. Per tant, la desigualtat ens afecta a tots d'una manera o una altra, vulguem o no vulguem.
Sí.
I en quins projectes treballa Càritas per reduir aquesta fractura social? Doncs, a més de la roba i dels aliments, que és pel que es coneix habitualment a Càritas, doncs estem en programes de sociolaboral, perquè la gent el que necessita és feina. Al final és un problema de renta. I el que necessita és feina i habitatge. Estem, doncs, en programa social, en programes d'atenció a les persones sense sostre, amb un assessorament jurídic en estrangeria a tota la població migrant, a programes d'acompanyament a la gent gran, a programes d'infància i joventut i programa d'habitatge. Uh-huh. Més enllà, doncs, que els aliments, Càritas treballa per reduir aquesta fractura social que cada vegada és més gran.
Sí, promoure i defensar els drets socials de totes les persones, especialment les que estan en situació d'exclusió social, forma part també, com dèiem, de l'activitat que Càritas desenvolupa, concretament en aquest cas a l'Arxidiòcesi de Tarragona. La vulneració de drets de les persones en situació d'exclusió social és certament un tema d'actualitat. Com s'acompanya, si pot comentar una mica més, Salvador, a aquestes persones?
Bé, mireu, l'actuació de Càritas no és d'assistència social, sinó que va adreçada precisament a promoure i aconseguir drets socials de tothom, sense limitació de raça, origen, sexe o religió, i a donar eines per a l'autonomia personal de les persones beneficiàries. Per tant, hem de promoure els drets socials, a través de l'ingrés mínim vital, de la renta garantida de ciutadania. Hem d'acompanyar perquè la gent es pugui empadronar, perquè pugui regularitzar la seva situació pel que fa al tema migratori. Hem d'ajudar a aconseguir feina, que és un dret que tothom hauria de tenir, i disposar d'un habitatge digne. O sigui, més enllà de la distribució d'aliments, hem de continuar fent el que calgui per promoure els drets de la ciutadania.
Uh-huh. Càritas Diocesana de Tarragona té molt clar també que la solidaritat no la poden delegar, sinó que l'hem d'exercir. Encarem, Salvador, unes setmanes en què són diverses les campanyes solidàries que se'ns presenten, sobretot al voltant del Nadal. Com es pot ser part d'aquesta solidaritat, Salvador?
Mira, ho acabes de dir tu, perfecte. Nosaltres creiem que la solidaritat no la podem delegar, l'hem d'exercir. La solidaritat és una virtut moral i una actitud social que sorgeix del fet de saber-nos responsables de la fragilitat dels altres, buscant un destí comú. La solidaritat s'expressa concretament en el servei, i servei significa cuidar els fràgils de les nostres famílies, de la nostra societat i del nostre poble. Solidaritat és una paraula que expressa molt més que alguns actes de generositat esporàdics. És pensar i actuar en termes de comunitat, de prioritat de la vida de tots sobre l'apropiació dels béns per part d'alguns, també de lluitar contra les causes estructurals de la pobresa, la desigualtat, la falta de treball, d'habitatge, la negació dels drets socials, és afrontar els destructors efectes de l'imperi del diner. I això que acabo de dir no ho dic jo, són paraules, forma part de l'encíclica també del Papa Fratelli Tutti, que hem dit abans, que ens ho diu amb aquesta rigidesa i amb aquesta contundència, no?
Sí.
Això és el que hauríem de fer tots. Sovint la nostra societat, quan apareix un problema, mirem a qui li podem encarregar la gestió i la solució i ens en desentenem i ens en oblidem. Això és el que no podem fer. La solidaritat l'hem d'exercir tots i cadascú. No ens podem oblidar, doncs, que els problemes que afecten a un de cada quatre conciutadans, que és la pobresa i l'exclusió social, és un problema de tothom, i per això dic que hem d'exercir la solidaritat nosaltres per una societat millor. Això aquí és on ens situem nosaltres.
Sí, sí. Doncs queda clar avui encara uns moments breus més amb Salvador Graner, director de Càritas Diocesana de Tarragona. En el dia a dia l'entitat diocesana promou molts projectes sociolaborals o també de serveis a la immigració, també atenció a les situacions d'aïllament, tot això sobretot a Tarragona i Reus, que són, per entendre'ns, les places més fortes de l'arxidiòcesi, però en altres llocs també, pobles més petits. Com està ara mateix, si ens pot ampliar, però molt breument, una miqueta més el treball en aquests grans àmbits, sobretot des de l'inici de la pandèmia, que aquesta és la clau, no?
Bé, nosaltres al principi vam reaccionar com tothom, teníem de neutralitzar les necessitats bàsiques de la gent, i van ser els aliments, la distribució d'aliments, on nosaltres, amb les administracions, perquè es va treballar colze a colze amb l'administració, sobretot les municipals, vam poder organitzar tot el servei que es requeria. Jo crec que la pandèmia va donar mostra, la societat va donar mostra de que hi havia potencial i capacitat de ser solidaris. I aquí hi va haver una renovació de voluntaris, perquè molts dels voluntaris de Càritas, que eren grans, van haver d'abstenir-se de poder participar, i vam incorporar voluntaris, i també vam tenir ajudes, a banda de les administracions, d'empreses i de particulars. En un moment en què tots ens sentíem vulnerables i amenaçats, vam treure el millor de cadascú a nivell personal, de veïnatge, de comunitat de veïns, de barris, de pobles, etcètera. I Càritas ha protagonitzat una part d'elles. Ara ens hem adaptat a la nova circumstància, hem recuperat la presencialitat en tots els serveis i estem desenvolupant les feines, les tasques més importants, que són el que la gent pugui tenir feina. De manera que la gent no calgui que vingui a buscar els aliments, perquè ja té recursos propis per ser autònom i poder desenvolupar el seu projecte de vida personal.
Salvador, ara que acabem de celebrar la Jornada Mundial dels Pobres, hem de recordar que vostè ha dit en alguna ocasió que la pobresa es cronifica i creixen les desigualtats, com demostren les estadístiques, i que cal trobar solucions des de les administracions, les empreses, les entitats, la societat civil en general i cadascú de nosaltres. De quina manera Càritas Diocesana de Tarragona intenta revertir aquesta tendència? Ja molt breument, sisplau, que se'ns escapa el temps.
No, sobretot amb el programa de feina, tot el tema sociolaboral, amb programes, orientacions, itineraris, tallers, etcètera, prospecció i intermediació laboral, perquè el que la gent necessita, sobretot, és feina, i d'aquí és la millor manera de repartir la riquesa que genera la societat.
I tant.
Aquí ens hi sentim partíceps.
Doncs té tot el sentit que ajudem a les persones a treballar i a partir d'aquí puguen ser, agafar les regnes de la seva vida i ser, evidentment, autosuficients. Doncs Salvador Graner, director de Càritas Diocesana de Tarragona, moltes gràcies per acompanyar-nos una estona aquí a Camins, a la veu de Càritas. Bona vesprada i molta força per tota la tasca que porteu endavant.
Moltes gràcies a tots. Fins la propera.
Fins la propera. Bon vespre.
Vinga, i abans d'acabar, encara dos apunts per l'agenda. Vinga, doncs anem per PAMS, Ignasi, si et sembla, per als dies 17 i 18 de novembre. Què tenim?
Doncs tenim aquest dimecres i aquest dijous, concretament, com deies, Rafa, a Barcelona, el primer Congrés Europeu de Segona Oportunitat, en què s'analitzarà la situació de les persones insolvents i les solucions a aquesta situació des d'una perspectiva àmplia, jurídica, social i econòmica.
Parlem del dimecres 17 al divendres 19, a Tiana, aquesta població. Què es farà?
Es farà entre dimecres i divendres, com deies, la trobada confederal d'infància, adolescència i família. Aquesta trobada s'ha preparat des del nivell tècnic mix d'infància, adolescència i família.
Dissabte 20 de novembre, de 10 a 12:30 del matí, al Seminari de Vic. Què tenim?
Doncs aquest dissabte coincideix amb el Dia Internacional de l'Infant. Càritas Diocesana de Vic organitza una jornada de formació amb el títol Cap a una mirada promocional, dignifiquem els nostres projectes. Està adreçada a totes les persones que formen Càritas.
I finalment, el mateix dissabte, dia 20 de novembre, a les 7 de la tarda, a l'Auditori 3 de l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, Concert Solidari.
Així és, organitzat per Mans Unides Sabadell i Càritas Sabadell. Presentat per Raquel Garcia i amb la participació de l'obra Teatre Puigventós i l'Orfeó de Sabadell.
Doncs aquí queden aquests apunts per l'agenda i tota aquesta secció que, com sempre, Ignasi, ens ajudes a portar endavant. Moltes gràcies.
Doncs així ho intentem. Gràcies i fins la propera, Rafa.
Exactament, fins la propera. Nosaltres, que ja recollim. Quatre minutassos i arribarem a les 9 de la vesprada. Maria José Mendoza.
Bona vesprada, Rafa.
Bona vesprada, què tal? Ara. Sí, sí que em veu la Maria José, em veu, perquè ara està aquí a l'estudi i estem cara a cara i estem fent ràdio i estem feliços de fer ràdio, no, Maria José, o què?
Com sempre, com cada dia.
Com sempre, com cada dia. Portes una mascareta molt, molt guapa, eh?
La fa la meva mare.
Ah, sí?
Sí.
I molt bé. I ho dissenya ella tot. I...
Sí.
És que Maria José, que ho sàpiguen els oients, cada dia ens porta una mascareta molt adient a la resta de Modelito. I escolta, enhorabona a la teva mare, eh? De veritat.
Com es sí, diu? Ens com està es al diu? Costat, com es diu? Escoltant.
Com es diu?
Bueno, Dionísia.
Dionísia, doncs...
Em dirà la mare que et va parir que em dius el meu nom per l'antena.
Bueno, Dionísia, però escolta, és un nom que està bé.
Molt grec.
Molt grec, exactament. Dionísia, una salutació i enhorabona per aquestes mascaretes i per fer aquestes mascaretes i per haver fet a la Maria José que ens té encisats. Escolta! Escolta, la nostra pregunta tuitera d'avui, @caminsestel, avui una pregunta molt pachamama. Què preguntàvem a la parròquia?
Sí, la pregunta era, realitzeu accions per cuidar el planeta?
Sí,
el 9% ha dit no, no ho tinc present.
Vaja, la gent, vaja.
Vaja.
La gent no està conscienciada. Més pachamama ens cal, què més?
I les dues opcions guanyadores han sigut el 45%, només de vegades... I l'altre 45% sí és important.
Doncs la gent del 45% del només de vegades i els de no, bueno, els de no directament, és que no sé, els expulsem del programa directament. Ara, així, fora. La resta cal millorar i els que ho feu, doncs enhorabona a los premiados perquè és del que es tracta. Maria José, moltes gràcies.
A tu sempre.
Recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram del programa caminsestel. Camins Estel, una sola vegada, si no, no el trobareu. I a punt d'arribar a les 9 de la nit... Puja, Paula, puja, que es noti! Capítol 45 d'aquest programa, arrencada de setmana amb l'equip, com sempre, enxufadíssim. A la producció, un home que quan arribi als 38 anys també fitxarà pel Barça, Ferran Capdevila, capo de la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa... Y volverá, seguro que volverá, lo sigo sintiendo, te echo de menos, que acabe mi soledad, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials. Y la nostra Gaby particular, controlant el joc des del control tècnic, Paula Moreno, al muntatge musical, la clau de tot plegat. Us deixem amb els nostres notaris de la informació, que us faran lectura de l'acta de les darreres notícies al butlletí informatiu de les 9, Carla i Pere. Avui també heu escoltat a la Carla Buigas, que ens ha fet aquest favor fantàstic de fer de traductora de la Marion. Pels qui ens acompanyeu a la repetició del matí, una salutació forta i una piscina olímpica de cafè de Can Duban. I pels que ens escolteu en directe, gràcies per ser-hi. Nosaltres marxem. Passarà la nit, passarà el matí, passarà la vesprada i ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.